camins.
Ja us he dit en repetides ocasions que aquest ofici, el de radiofonista, té molts avantatges. Entre ells, poder xerrar de tant en tant uns minuts amb persones que, altrament, seria impossible. Persones admirades que ens regalen minuts de rialles i d'enginy, que no tindrien per què, perquè no ho necessiten, però es presten a jugar uns minuts amb nosaltres i ens fan feliços, que nassos. Com avui, avui en aquest programa, en uns minuts gairebé sense censura, Pepe Colubi. Bona vesprada aquest dilluns 6 de desembre del 2021, dia 1 després de Jesús Martínez, un campanòleg tarragoní que ens va fer classe magistral divendres passat sobre sons i tradicions dels campanars. Espectacular, de debò. Senyores, senyors, aquí comença una nova setmana de camins, una setmana gran, una setmana diferent, perquè és la setmana Torre de Maria, dimecres, programa especial des de la Basílica de Gaudí per celebrar la inauguració de la nova torre i l'encesa de l'estel que la coronarà. Total, que comença aquí i ara l'estona de ràdio més social i espiritual de Catalunya. Avui, per inaugurar la setmana gran, anem fortets i en res, en un minut, saludarem Pepe Colubi, periodista, escriptor, humorista, persona renaixentista, il·lustre ignorant, el de en medio de los chichos, ho fa tot. Serà un plaer, però què fa un home com ell en un programa com aquest? Doncs no ho sabem, però ens encanta Colubi, ens encanta el seu treball i tenim moltes ganes de saludar-lo. Camins, amics, pot passar qualsevol cosa amb moderació. Tenim diferents enquestes avui. Hem fet més d'una en el nostre compte de Twitter, @caminsestel, perquè jugueu amb nosaltres i, per exemple, una d'elles us preguntàvem dels programes de televisió de culte, perquè Il·lustres Ignorantes és un programa de culte, quin és més de culte? Allà hi trobareu diferents opcions i podeu dir-hi la vostra, sí senyor. I tercera edició, tercera ja, de Filant Prim, amb la nostra companya Carla Buigas. Veurem fins on ens porten els temes de l'actualitat, una mirada alternativa que ens presenta la Carla. Avui un tema que ens atrapa ja per aquestes dates, el Nadal. Aquest serà el punt de partida, però fins on arribarem? Doncs ho descobrirem plegats doncs, quan arribi la Carla. I finalment, de la mà d'Ignasi Miranda, arribarem a les 9 de la nit. Arribarem fins a aquesta hora amb totes les novetats de les Càritas Diocesanes de Catalunya. Serà quan li donem veu a Càritas. Moltes coses, inici de setmana, ens esperen emocions. Cordeu-vos els cinturons, com deia aquell. De seguida saludem Pepe Colubi.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
8 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Pepe, ¿me escuchas?
Sí. Sí. Sí, te oigo.
Mira, escucha, ahora mientras volvemos de publicidad, esto no está saliendo en la antena, tranquilo. Y para que quede entre nosotros, te quería comentar una cosita. Bueno, hola, primero que nada, que ser educado, soy Rafa Sanahuja, encantado de saludarte.
Encantado, Rafa.
Una cosa, antes de arrancar la entrevista te comento. Somos Radio Estel, ¿vale? Una emisora que pertenece al Arzobispado de Barcelona. Y este es un programa de temática en general, Pepe, en general, muchas veces social, religiosa. Lo digo porque conociéndote y escuchándote en Ilustres Ignorantes, y bueno, teniendo en cuenta ese humor tuyo inteligente, pero que a veces podríamos decir, Pepe, un poquito subidito de tono, dicho suavemente.
A veces picantón,
un poquito aquello subidito. Pues te quería advertir, porque lo mismo tienes nuestros empleos y el pan de nuestras familias en tus manos en los próximos minutos. ¿Cómo lo ves? ¿Te podrás moderar, Pepe? ¿Cómo lo ves?
Bueno, por supuesto, yo soy muy, muy considerado.
Eres muy considerado, me consta.
Y por el pan de vuestros hijos me moderaré totalmente.
Pues oye, puede ser divertido, interesante, pero sin pasarte mucho, ¿vale? Perfecto, por cierto, somos fans de Ilustres, aquí Ferran, el productor, y yo, mucho, muy buenos.
Qué buen gusto tenéis.
Sí, lo mismo nos gusta un poco más cansado, pero tú también mucho, te lo digo.
A mí también me gusta más cansado, estamos en el mismo barco.
Bueno, se acaba la publicidad, Pepe, ahora ya arrancamos con y tal cosa, ¿vale? Venga, como si nada, ahora te saludo. Kiki la cabala teli, yes me lobe ta panateli, give me the world and me aga shelly, that I'm a gym with the sun and elli, give me the way they my chop it a chop, when me finish if it a tita drop, no say my voice up a pop up on that, bad man and still on a plant and attack. I do reggae music, cause in the commotion, when the music hit me, coming like a potion, why? Pepe Colubi, buena vesprada, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Bueno, bienvenido aquí a Camins, a Radio Estel. Un gusto contar contigo. A ver, Pepe, la primera pregunta. Yo siempre la planteo a quemarropa, sin haber presentado al entrevistado ni nada. Es en plan interesante, ¿vale? Es la que más me curro, ¿eh? Por tanto, allá va. ¿Qué hace un tipo como tú en un programa como este, Pepe?
Bueno, pues sin duda tocar techo. Subir un peldaño más cuando ya parecía que ya había alcanzado mi techo de cristal, de pronto de pronto me llama Camins de Radio Estel y no sé,
claro.
me siento renovado por dentro.
Te has venido arriba y no me extraña. Nos está pasando mucho, ¿eh? Nos lo dicen mucho que tenemos cola para venir a este
hombre,
programa.
Hombre, es que... Claro, tenéis un nombre, es ya una referencia de la radio.
Una, o sea, referencia.
Hay que estar aquí para ser alguien.
No nos han dado ningún Ondas ni nada, ni Pelota de Oro, ni nos han nominado los Goya, pero bueno, todo se andará, Pepe. Escucha, te confieso que el 80% del tiempo que he dedicado a preparar la entrevista ha sido para resumir tu currículum, Pepe. Porque, resumiendo, actualmente participas junto a Coronas y Cansado en Ilustres Ignorantes, programa antes de Canal Plus, ahora en Cero y en diferentes sí. plataformas. Has hecho televisión, más allá de Ilustres Ignorantes, que es tu gran hit. Channel número 4, Noche sin Tregua, Nada que Perder, guionista también de Sobre la Marcha, Lo Más Plus, mítico Lo Más Plus, Pepe, La Última
sí,
Noche,
sí.
comentarista de los Globos de Oro, de los Oscars, en prensa escrita, Rolling Stone, El Jueves, Diario 16, El País de las Tentaciones, Radio, Gemma Nierga, escritor, ahora hace poco has presentado Dispersión, luego te pregunto por este tercer volumen de Las Aventuras de Pipi, pero escucha, varias cosas, o sea, tú, Pepe, siempre dices que no te gusta mucho trabajar. Entonces, sinceramente, veo que no has conseguido tu objetivo en la vida porque has trabajado una barbaridad. ¿O es todo fachada, Pepe? ¿Has hecho algún Ana Rosa Quintana, por ejemplo, con los libros?
No, que va, ojalá. Ojalá, pero no. Claro, dicho así todo tan seguido, parece que...
Y he resumido.
Resumiendo. Claro, es que, como decía una vez la madre de un amigo mío que le estaba explicando a qué me dedicaba en la vida, dijo, muchos oficios, pobre seguro. Entonces, claro, muchos oficios de estos que has comentado han sido, claro, algunos durante muchos años, ¿no? Que sí. Yo estoy pensando en El Jueves, por ejemplo, que estuve muchos años escribiendo, o en Rolling Stone, o muchas de las colaboraciones, porque yo sobre todo he escrito en la vida. A mí me cayó Ilustres Ignorantes del Cielo con 40 añazos, que uh-huh. ya es suerte, y hasta entonces, pues sobre todo lo que hacía era escribir. También he hecho radio, sí, tele también he colaborado, guiones... Pero bueno, dicho así muy deprisa, parece muchas cosas, pero con un poco de organización se puede... O sea, los autónomos tenemos esta capacidad de cuatriplicarnos cuando hace falta.
Y tanto. Periodista, escritor, crítico de música, de televisión. Cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿qué haces? ¿Le invitas a sentarse o se lo resumes tú también un poco? ¿Cómo te defines tú?
Pues la verdad que me cuesta, porque una de las constantes en mi vida es no haber tenido, cuando tocaba, una vocación muy clara. O sea, yo empecé estudiando filología inglesa uh-huh. Sin saber muy bien. Enseguida me di cuenta que la salida de la docencia no era lo que estaba en mi camino, pero también de casualidad, el mismo día además, el justo mismo día que empecé la carrera, me entrevistaron en una emisora de radio, en Radio Asturias,
sí.
y eso llevó, pues vieron algo ahí en una especie de desfachatez, porque era, ya te digo, 18 años el día que empezaba la carrera, que me hicieron como una prueba para empezar en 40 principales, y la vida me fue llevando. No tenía una vocación clara, pero cada peldaño ha sido como de manera natural. Entonces... claro, desde la atalaya que tengo ahora, ¿no? Con 55 años, miro para atrás y la verdad que me llevo las manos a la cabeza porque he tenido una suerte bárbara.
La verdad es que has hecho muchísimas cosas muy, muy interesantes, muy divertidas, muchas de ellas, y muy variadas. Una cosa que me ha llamado la atención, poderosamente, Pepe, la atención, es que durante un tiempo fuiste guionista del Hormiguero en A3 Media. ¿Es así?
Pues sí, fue en la primera temporada del Hormiguero, cuando era semanal, se emitía sí. los domingos en 4. Y la segunda parte de esa primera temporada yo era guionista desde casa, o sea, guionista para todo. O sea, lo mismo, éramos varios trabajando cada uno desde su casa uh-huh. y lo mismo, pues hacías chistes para el monólogo de apertura, que pensabas pruebas o experimentos o cosas curiosas. O sea, un poco de todo, y estuve eso justo antes, hasta antes de que se fueran al diario a Madrid.
Escucha, ¿has hecho algún diálogo de las hormigas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Has hecho?
No, la verdad que justo eso no, porque
te veía.
Juan y Damián tienen mucho sí. recorrido ellos solo.
Efectivamente. Escúchame, la entrevista, bueno, acabamos de empezar, pero va a ser un poco caótica, sin hilo conductor, o sea, cosa que no me desagrada. Déjame preguntarte por Ilustres Ignorantes, 13 temporadas, Pepe, una barbaridad. ¿Cuál es el secreto del éxito? Porque si lo podemos robar aquí en Camins, pues nos queremos consolidar también. ¿Qué dirías tú? ¿Por qué ha subido tanto? ¿Por qué se ha mantenido tanto tiempo? Esto es algo inédito en televisión, 13 temporadas.
Sí, la verdad que es una especie de milagro, ¿no? Mirando atrás, claro, lo primero es no tener la expectativa de llegar tan lejos. Porque
las expectativas, claro.
Exacto, cuando no las tienes no te puedes defraudar. Entonces nosotros empezamos como... El programa era mensual al inicio, era sí. media hora al mes, o sea, menos ya no podía ser. Sí. Con lo cual teníamos muy poco que perder. Y luego empezó a ser quincenal y luego finalmente semanal. Uh-huh. Pero vamos, yo creo que hay una palabra muy, muy hortera que yo uso mucho para describir esto, que es química. O sea, la química entre los tres yo creo que salta a la vista. Y luego hay cosas más técnicas como la falta de ensayos. O sea, el ensayo yo creo que erosiona muchas veces los proyectos comunicativos, uh-huh, porque se acaba viendo el cartón, ¿no? Y aquí, como es todo sobre la marcha, se graba en falso directo, lo que haya, tal como esté, pues yo creo que eso no erosiona tanto la relación, sobre todo laboral, ¿no? Porque la personal y de amistad está bien consolidada y tener la suerte de tener enfrente a Coronas y Cansado, pues claro, eso es como trabajar con una red gigantesca.
Pues de momento vamos bien porque tenemos buena química aquí en este programa y además no ensayamos nada en absoluto. De hecho, a veces entramos sin guión y sin nada, por lo tanto, creo que son buenos pasos siguiendo vuestros ejemplos. Justamente siempre explicas que tu primer casting o el primer papel que te propusieron para Ilustres Ignorantes fue como conductor del programa, un poco como presentador, el papel que realiza pues desde el principio Javier Coronas. La pregunta es, ¿lo miras con rabia desde su izquierda, Pepe, pensando ese canoso de pelazo podría ser yo?
No, la verdad que hicimos tres pilotos en una mañana, allá por el 2008, tres pilotos con tres presentadores y uno de ellos era Coronas. Y con muy buen criterio yo creo que escogieron a Javier Coronas para ese papel. Uh-huh. Y que va, yo lo miro complacido porque es mucho más cómodo estar sentado a un lado y ir esperando el turno, interviniendo, interrumpiendo. Y claro, él es como el centrocampista, ¿no?
Claro,
o sea, tiene la visión de juego, sí. Tiene que repartir, también intervenir, estar pendiente del tiempo. Entonces, es mucho más trabajo que el mío. No puedo estar nada más que agradecido a que pillaran a Coronas y que me pillaran a mí como colaborador fijo, claro.
Y tanto. Déjame que te pregunte por Javier Cansado, que son palabras mayores, Javier Cansado, porque yo soy de la opinión, siempre la explico, que es la persona más graciosa de este país. ¿Estás de acuerdo?
Pues tiene algo, desde luego tiene un don, pero ya no solo graciosa en cuanto a gracia, sino a interesante, ¿no? Porque tiene un background cultural realmente apabullante, tiene una adicción, luego tiene unos recursos. Uh-huh. A nivel humorístico, bueno, Famino y Cansado yo creo que son buque insignia de muchísimas cosas, y por ahí siguen con su gira eterna en perfecta forma. No están tan presentes en televisión porque Famino no quiere hacer televisión simplemente, pero tienen una solidez, yo intento verlos de vez en cuando en directo. Uh-huh. Y lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, los que lo han visto ya lo saben, los que no, deberían apuntarse un bolo de Famino y Cansado en la vida. Y Cansado pues tiene una serie de virtudes y de manera de expresar y sobre todo la manera de cómo vende, ¿no?, su discurso, cómo empieza a construir, de pronto hace un giro inesperado. Y luego efectivamente lo que dices es estrictamente gracioso, es decir, que cuando se pone en modo humorístico es imbatible.
Es imbatible. Además tiene una cosa, y ahora pasamos a ti, pero tiene una cosa Cansado, que o sea, él mismo se va como riendo de sí mismo, de lo que está explicando, y eso es muy contagioso. A mí me contagia enseguida que ese punto de me estoy haciendo gracia a mí mismo, ¿no? Y le queda bien, porque a otros le podrían quedar mal, pero a él le queda bien. Escucha, respecto a ti, Pepe, por si alguno de nuestros oyentes no te conoce en tu faceta de ilustre ignorante, podemos escuchar algunas de tus ingenios esas reflexiones completamente censuradas, por otro lado, todos tranquilos. Este es Pepe Colubi.
Mi relación con el deporte es de absoluto desprecio. O sea, el deporte me parece una...
Un día, por lo que fuera, yo era una persona creativa, yo era jacarandoso.
¿Quién pensó que era tan urgente llevar un cortaúñas encima para añadirle la función llavero? Yo a esa persona le propondría como presidente del gobierno. Porque estamos viendo que vale cualquiera. Yo siempre soy el que inicia la conga en las bodas.
Pepe,
tengo miedo porque soy
jacarandero, me has ganado ya con esta palabra. En el programa luces un humor negro y escatológico que no sé si había visto mucho antes en televisión. Voy a hacerte una pregunta tipo Quintero, de aquello a media luz, ¿vale?
A ver.
El Pepe que vemos y escuchamos es el Pepe Pepe, ¿o subes un poquito el nivel? ¿O no lo quieres decir y quieres mantener el misterio?
Bueno, yo creo que no hay misterio, yo creo que se ve que no hay maldad. Es decir, Pepe es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría de algodón, que no lleva huesos. O sea, soy un borrico, o soy platero. Entonces se ve que enseguida me acerco a comer nueces o un racimo de uvas en la mano de quien me dé una caricia.
De coronas,
por ejemplo. Pues mira, no, se ve que no hay maldad, se ve que soy buena gente, sin malicia, que tengo la mirada limpia de un niño y por muchas palabrotas que pueda decir.
Ay, por favor. Un tema que nos da un poco de pereza, pero que mira, lo hemos querido sacar porque se ha debatido muchas veces, los límites del humor. El último gran lío lo hemos tenido con Peyu y Jair Domínguez aquí en el programa de TV3 Bricohéroes, que todos conocemos un montón de casos, ¿no? Tu estilo de humor, Pepe, justamente va así jugando siempre al límite, aunque no normalmente no haces menciones concretas, ¿no? Y es fácil que haya colectivos, que hoy en día además las pieles son muy finas, tú ya lo sabes, que pueden haberse sentido ofendidos por cosas que has dicho. ¿Has tenido algún tipo de problema de este estilo?
Pues vuelvo a lo de que debo ser buena gente, porque no he tenido problemas, pero me parece lo natural. Es decir, siempre digo que el hecho humorístico es un lenguaje comunicativo. Es decir, hay una emisión y una recepción, y en ese arco, en esa comprensión, debe valer todo. No por el humor en sí mismo, sino por el acto comunicativo y el animus jocandi, que muchas veces se nos olvida que existe y que va dirigido a darle una vuelta a cosas muy serias. O sea, se puede hablar con total seriedad en tono humorístico y al revés. Entonces, yo creo que muchas veces se confunde el lenguaje y sobre todo contextos, ¿no? No es lo mismo una conversación privada que un gag en televisión, que en el teatro, que en una grabación, que en un chiste, que en Twitter. Sí. O sea, hay muchos contextos, muchas capas, pero en el fondo está la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Y el ejemplo más palmatorio es el de los tanatorios. Si nos reímos de nuestros seres, con nuestros seres queridos recién fallecidos, ¿de qué no nos vamos a reír?
Y tanto. Pepe, los invitados. A ver, no lo negaremos. Los invitados a ilustres ignorantes, evidentemente. No lo negaremos. Algunos se les ve sufrir un poco. Porque, claro, coronas cansado y tú vais como a la velocidad y la lucidez del rayo muchas veces. Los han habido muy buenos, de invitados también. Pero hay alguno que os haya dicho, mira, no, yo prefiero no participar porque es que igual se ha sentido un poco acomplejado. ¿Esto os ha pasado alguna vez? Sin decir nombres.
Bueno, alguna vez, sí, gente, porque aquí hay una cosa muy a favor de Ilustres Ignorantes, que no es un programa de competición, o sea, no hay competitividad entre los tres, digamos, fijos que estamos en el programa y los dos invitados. Todo el mundo va a favor. Siempre Cansado dice una cosa que le dice al invitado, si tú dices blanco, nosotros no vamos a decir negro, vamos a decir muy blanco. Sí, es decir, va todo a favor y eso propicia la buena marcha del programa. Sí ha habido algún caso de invitados que se lo han pensado, que les honra, porque entiendo que puede parecer un poco abrupto entrar de pronto en una dinámica que está muy engrasada, pero gente que se lo ha pensado y ha acabado yendo y siempre me acuerdo de Mamen Mendizábal, por ejemplo, que nada más acabar dijo, pues no duele tanto. Y la frase que se repite una y otra vez por parte de los invitados es, ha pasado volando. O sea, en realidad grabamos, el programa dura 25 minutos, grabamos 30 a lo mejor, por alargar un poco y luego quitar algún silencio, alguna repetición, alguna cosa, y dejarlo en 25. Entonces es un falso directo que pasa volando y muchas veces es que incluso solo entra una pregunta porque a lo mejor hay dos en la estructura, pero no acaba de entrar porque no hay tiempo. Y Coronas lo lleva bastante a rajatabla lo de grabar lo que se emite luego.
El programa Pepe ha crecido, se ha convertido en un fenómeno también en redes, en YouTube. Habéis sacado varios libros, el último un glosario con términos del programa, la Ilustrepedia. Tenéis tazas de merchandising, llaveros, un equipo de badminton, si no estoy equivocado. Desde producción y marketing, ¿sabes si han pensado en poner un puesto de empanadillas argentinas, ahora que tiene mucha salida, empanadillas Ilustres Ignorantes?
Pues yo creo que ya es lo que nos queda, ¿no? Me alegra mucho que menciones el libro Ilustrepedia porque es del guionista. Tenemos un solo guionista que es Dani Rodríguez, que es un auténtico crack. Y ha hecho un libro que recoge totalmente el espíritu del programa, ¿no? Una enciclopedia de ignorancia absoluta con datos curiosos. Y me gusta mucho que lo hayas nombrado, pero sí, yo creo que hemos alcanzado también un techo. El primer libro, hace años, de Ilustres, lo escribí yo, una especie de recopilación de grandes hits del programa, pero claro, solo las primeras cuatro o cinco temporadas creo que era, y ahora nos hemos puesto al día con esto. Pero bueno, empanadas, una empanada siempre entra bien.
Claro.
O sea, no hay mal momento para una empanada.
Es que una empanada bien hecha, Pepe, eso, ahí hay mucho arte, ¿eh? hay que valorarlo, hay que saber valorarlo. Yo creo que ilustres ignorantes estáis preparados para poner un puesto de empanadas argentinas. Hablando en serio, uno de los spin-offs del programa es el espectáculo que montáis en los teatros, Ilustres Ignorantes On Tour, que ahora en nada aterriza aquí en Barcelona otra vez, y habéis estado en diferentes ocasiones. Estaréis en el Teatro Borrás los días 10, 11 y 12, que esto es el viernes, el fin de semana que viene, es decir, estos días. Un show que he tenido la suerte de presenciar y padecer, porque la risa al final duele en directo, también te lo digo. ¿Qué encuentra el espectador en el teatro? ¿Qué cosas cambian respecto al programa?
Bueno, hay algunos cambios meramente estructurales, como es, por ejemplo, que no tenemos mesa, tenemos solo taburetes. No hemos gastado un duro en escenografía, porque lo importante aquí es el contenido, y el contenido es el mensaje. Hay un invitado en vez de dos, y, por supuesto, tenemos más tiempo. Es decir, el programa dura 25 minutos, el espectáculo llega fácil a las 2 horas, 1 hora 3/4, 2 horas. Y a veces, claro, el nivel de improvisación y de interrupción es tal que a lo mejor hacemos un par de preguntas en 2 horas. Pero claro, los temas que se abren dan lugar a tanta interrupción, claro, interacción totalmente improvisada entre los 4, en este caso, que estamos en escenario, que da para mucho más. O sea, por ejemplo, las intervenciones de Cansado, ¿no? Mantenemos que la primera respuesta sea la de Cansado, y solo ahí pues ya abre un montón de temas, ¿no? Incluso hay un momento en el actuación que tomamos un gin tonic en plan freestyle, como si fuera una conversación que nadie nos escucha, ¿no? Pero estamos ahí pues improvisando y hablando como 4 amigos en la barra de un bar. Luego seguimos con el espectáculo, pero básicamente es palabra, interacción, y bueno, tú has hablado del dolor de la risa, pero bendito dolor sea ese.
Y tanto. Yo realmente siempre me ha parecido que Ilustres Ignorantes tiene un punto radiofónico muy potente, porque al final es conversacional todo el programa, y también el espectáculo teatral yo desde luego lo recomiendo, y si tengo ocasión repetiré, porque lo bueno hay que repetirlo y no cansa. Escucha, ya tenemos que ir despidiendo, es una pena, pero quería preguntarte rápidamente por tu faceta de escritor, que también está ahí. Has presentado hace poco Dispersión, el tercer volumen, tras California 83 y Chorromoco 91, de las aventuras de Pipi, tu desastroso pero entrañable alter ego. ¿Cómo te sientes escribiendo?
Pues mira, la verdad que haber hecho una trilogía, Toro Pasado, haberla hecho, es una de las cosas que más orgullo me producen, porque empezó, claro, he sacado un libro cada 6 o 7 años, entonces me lo he tomado con calma. Pero me siento muy bien con esta trilogía. Creo que cada uno tiene su componente y su manera de ser, quiero decir, como libro. Y juntos, ya te digo, forma uno de los temas de los que más orgulloso me siento, porque, es más, a veces releo cosas que he escrito de estos libros y me río en voz alta. O sea, soy un disfrutón absoluto y lo defiendo a muerte.
Haces un cansado, ¿eh? Te ríes de tus propias ocurrencias. Escucha, sí. Pepe, infinitas gracias por estar con nosotros unos minutos aquí en Radio Estel, en Camins. Gracias por entrar en nuestros juegos y por hacernos disfrutar con tu trabajo. Por cierto, aquí en Camins somos atracadores profesionales. Normalmente nos dan con la puerta en las narices, pero bueno, nosotros seguimos insistiendo a ver si algún día pica. Entonces, yo te propongo, si algún día no sabéis muy bien a quién invitar al Ilustres, dudáis o no queréis repetir, bueno, pues hay un presentador en Radio Estel, servidor de un programa social religioso, que sería muy rompedor, ¿eh? O sea, yo, tienes mi teléfono, Pepe, y cualquier día que quieras yo juego a vuestro juego.
Rafa, estás en la lista.
Estoy en la lista, perfecto. Pues vamos a ir subiendo, ese es el tema. Pepe, muchas gracias, infinitas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo y que vaya muy bien este fin de semana. Publicitat y retornem amb la nostra secció Per tirar dels fils amb la Carla Buigas de seguida. Avui ja escolto Campanes de Nadal.
Radio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Camins.
Les campanes estàndard són de bronze, d'un 78% de coure i un 22% d'estany, però clar, fins i tot aquí hi havia molta llegenda de si tiraven monedes d'or, monedes de plata, si afegien altres materials.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Filant prim.
Aquest és el nom de la secció, eh? És que tinc un cacau mental enfilant prim, tirant del fil. Bueno, ja em centraré. Passa un minut de dos quarts de nou. Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Ben tornada després dels teus dies d'Assueto.
Ai, sí.
Vens amb energia?
Amb molta, amb molta.
Bueno, que sàpigues que hem muntat tot el programa al redor de la teva secció. Pepe Colubi ha estat un telonero que t'hem buscat. Però aquí la idea és que tu sonis, eh? Que
molt,
tu sonis.
M'encanta. No puc estar més contenta amb
doncs
aquesta.
Doncs vinga, què ens portes avui? Anem per feina.
Doncs avui porto una secció del tema que... Bé, no sé si ho estàs notant, quin aquesta tema? Energia molt. I aquesta felicitat extra a la ciutat.
I tant. Ai. Ai. Les llums. El fred.
És que ja ha arribat, ja està aquí.
Ja està
ara
aquí.
Sí que sí, ja estem a l'època de Nadal.
Sí.
Això és un obrir i tancar d'ulls, o sigui, en dos caps de setmana ja ens plantem a taula amb tota la família
cunyats,
per fer els
cunyats.
Respectius àpats amb la respectiva gent
sí.
I bueno, tots aquests àpats que són molts, tot s'ha de dir.
Ja m'estic sentint indigest, ja sí, només sí. De pensar-lo.
Doncs prepara't pel que vinc a explicar-te perquè la indigestió serà més gran.
Soc tota
el Nadal ens agrada, ens posa contents.
Sí, sí.
I és que el Nadal, l'època nadalenca, clar, comença ara, amb aquest pont. Perquè amb això vull, el que vull fer és una crida a la calma, perquè vale. Hi ha gent parlant del Nadal des de finals d'octubre.
Sí.
Jo vull fer una crida a la calma, comença sí. ara sí que podem començar a parlar del Nadal. Per això jo porto aquesta secció.
Vinga.
Tot el seu temps.
Tu ets la justa mesura, Carla?
Home, és que no pot ser que vagis a finals d'octubre i hi hagi torrons al supermercat.
Al Mercadona.
No, clar, a mi no em descol·loca. Em descol·loca vinga. Molt. Avui filarem prima amb tradicions nadalenques i curiositats que ens porta aquesta època de l'any. Perquè,
molt bé,
clar,
molt
a
bé.
Nivell mundial, doncs imagina't la quantitat d'històries i tradicions diferents que hi ha.
I moltíssimes, segur que sí. I tu ens explicaràs algunes, vinga, va.
Clar, sí. Mira, a mi em fa molta gràcia un primer apunt, que és vale. Que aquí coneixem el Nadal a l'hivern,
clar.
Que fa conjunt amb les decoracions d'hivern i tot... I, bueno, i l'arbre i els gorrets del Papa Noel
sí.
I tot, però clar, és molt
curiós. I les
banyes
aquelles, les banyes, eh?
Clar, pensant en un Nadal a l'estiu, i una molt amiga meva està vivint ara a Tenerife, i diu que, clar, la descol·loca molt, doncs anar amb sandàlies i màniga curta i veure arbres de Nadal, perquè no està acostumada.
Doncs escolta, que vingui cap aquí i que s'abrigui, que és el que toca en Nadal.
Exacte, però
a veure.
Ara et vull portar en un lloc que
a on?
Fa molt més fred. Et porto fins a Suècia.
Suècia, molt bé.
Sí, perquè la primera anècdota que et porto
vinga.
Passa a Suècia i doncs és un país molt bonic,
molt
que ens
bonic.
Encanta i té una tradició ben curiosa, a part quina? De la tradició d'allà, que també es reuneixen amb la família i fan figuretes de cabres.
Figuretes de cabres.
Es veu que fa 57 anys que sí. Miren la mateixa pel·lícula del Pato Donald.
Què dius?
A la tele pública cada dia de Nadal. Fa 57 anys,
sí.
Que fiquen la mateixa pel·lícula, que és Pato Donald en Navidad.
Aquí és Gremlins, no?, una mica.
Sí,
és
clar,
el nostre Gremlins.
Aquí mirem Love Actually i aquestes
clar.
Coses,
sí,
però allà
sí,
és
sí.
El Pato Donald.
El Pato Donald.
I
Pato
la
Donald.
Mateixa pel·lícula, no és que hi hagi un diferent repertori.
No, és la mateixa.
No.
Allà doncs mira, Pato Donald a Suècia no ho havia dit mai, no ho havia pensat.
Doncs aquesta, si vas a Suècia, que sàpigues que hauràs d'ajuntar-te amb la gent per
sí, veure
l'anec
Donald.
Exacte.
Vinga.
Baixem una mica més
al
Mediterrani i anem cap a Itàlia. Allà...
Sí.
Potser sabràs que és tradició menjar llenties la nit de Cap d'Any.
No.
I això...
En lloc de les uves?
Sí, no, no com a campanades, ah, sinó vale. per
un
sopar.
Plat de, un plat de llenties per
sí,
sopar?
Sí, aquí per Nadal mengem escudella, allà vale, mengen llenties,
imagina't.
Perquè és com un símbol de salut i prosperitat.
Clar, bueno.
Doncs, fins i tot va haver-hi un temps que es regalaven bossetes de llenties sí. amb la creença que podrien convertir-se en monedes. I aleshores jo em pregunto, monedes i llenties? No, no m'ho pregunto, m'ho dic, monedes i llenties, és que no necessito més. I clar, aquesta és molt curiós perquè té una tradició, aquesta tradició té un origen medieval.
Ah.
I es veu que va haver-hi una sobreproducció de llenties en l'època de Nadal
sí.
i van dir, vale, necessitem fer alguna cosa. Necessitem fer alguna cosa, tenim masses llenties. Tu, digues
amb
que...
Aquella, per, amb aquella xuleria medieval ho deien.
Per, exacte, diu, per treure'ns-ho de sobre,
clar.
Fem-ho tradició.
Fem-ho tradició.
I ara, doncs, si vas a Cap d'Any a Itàlia, hauràs de
menjar llenties.
Menjar llenties.
Molt bé.
Però, si vas a Romania...
A veure, Romania, què passa?
El que hauràs de fer és fer i desfer la maleta.
Ah, com?
Sí, perquè es veu que això és símbol de tenir un any pròsper en viatges.
O sigui, m'estàs dient que tu quan arriba el Nadal a Romania, la gent, sense anar a cap lloc, eh?
No, et fas la maleta i te la desfas. O sigui, el que et fa més mandra d'un viatge, doncs fer-ho però sense fer el viatge, que és la gràcia. I de fet, fins i tot hi ha gent que treu la maleta a passejar passades les 12 de la nit.
Ah, i veus tot de gent amb les maletes pel carrer.
Exacte,
no?
Però també he trobat que hi ha algunes persones que porten aquestes maletes buides, que ho
però...
entenc, jo seria d'aquestes persones després.
Però és trampa, no?
Si
és
es compleix que tindran un any pròsper en viatges, potser no tant, però jo seria aquestes, perquè si ja vaig de cap de setmana i tinc la maleta tota una setmana per desfer, doncs imagina't fer i desfer
imagina't
la maleta.
Els romanesos, quines coses, escolta, tu.
Sí, sí. I si abans deies que et senta... Només parlar dels àpats de Nadal ja t'agafa
sí,
indigesta...
Sí, ja em pesa una mica de l'estómac.
Doncs et recomano que no vagis per Nadal a Estònia, perquè...
Doncs ho tenia previst. Mira,
no, doncs mira, és que aquí mengem molt i molt bé, però el que es veu no
sí.
és tant. A Estònia arriben a menjar fins a 7 vegades al dia. 7 àpats. 7 àpats. I també hi ha una tradició a Polònia, que és on comparteixen 12 plats en honor als 12 apòstols.
Aquesta l'havia sentit. A mi el dels 7 àpats, em preocupa si són sempre compartits amb cunyats. Perquè si és sense cunyats, podem parlar-lo. Però
sí,
si és amb cunyats...
Llavors és com doble...
És com una tortura. És torturar-te en Nadal.
És com doble tortura
Sí.
Que et quedes tip i, a més, haver de conversar amb gent que doncs, potser no t'agrada tant ni et cau tan bé.
Doble indigestió. I anem cap a...
Mira, anem, seguint amb el menjar, anem cap al Japó, perquè és una de les anècdotes que em fa més gràcia.
Aquesta m'agrada molt.
I que...
No sopen sushi.
No sopen sushi, sinó mengen pollastre fregit, però del Kentucky Fried Chicken.
Ja veus tu.
Per Nadal. I de veritat, s'estima que 3 milions i mig de famílies mengen als restaurants aquests la nit de Nadal.
A veure, i per què era això? Per què?
Tot ve arrel d'una campanya publicitària de la cadena de pollastre fregit nord-americana
clar,
de l'any 1970.
Sí, sí.
O sigui, porten molts anys a restaurant i es veu que els locals tenen llargues cues i que s'ha de reservar amb moltíssima antelació. O sigui,
imagina't.
Si vas per Nadal al Japó, reserva el Kentucky Fried Chicken.
Tampoc ho tenia pensat, però bueno...
Sí, sí. Ja,
és curiosíssim, o sigui, japonesos menjant Kentucky Fried Chicken en Nadal.
És com que no té...
És com que no té ni cap ni peus, no?
Exacte.
Però escolta, és tradició.
I es veu com Kentucky por Navidad i així tiren.
Alguna tradició més abans d'acomiadar-te?
Mira,
et
deixem dos molt ràpidament.
Vinga,
una
ràpidament.
És a Dinamarca, que trenquen coses.
Sí?
O sigui, si tu em convides a dinar la nit de Cap d'Any...
Sí.
Jo agafaré els teus plats i els estamparé contra la paret perquè això vol dir que estic molt agraïda.
Ah, perfecte.
Llavors, jo si visqués a Dinamarca viuria sola. I després una altra que també m'ha fet moltíssima gràcia
sí.
és que en un poble de Perú hi ha una tradició que es diu Takanakui, que es veu que es posa tota la gent del poble enmig
sí.
de la plaça
sí.
per fer una batalla campal. Perquè diu... No, sí, de veritat, ho he buscat. Es diu, a la ciutat es diu Santo Tomàs.
Et dic una cosa, això passa també a les millors famílies. Eh? La batalla campal de la nit de Nadal.
Però no vagis allà que prendràs
allò,
mal.
Per el últim trocito de turrón. I les àvies, ojo amb les àvies, que les maten callando.
Doncs no vagi amb la família Santo Tomàs.
Carla Buigas, moltes gràcies
a
per
tu,
portar-nos aquestes tradicions tan pintoresques. Pauseta i la veu de Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 3:15 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Rafa Sanahuja.
Hi havia una senyora que s'encarregava cada dia d'anar mitja hora abans i tocar la campana. I havíem tingut la conversa amb el rector. I jo li deia, no me l'electrifiquis, per favor, no.
Camins.
Ràdio Estel.
Ell m'ha dit, però és que clar, la tinc aquí esclavitzada cada dia, que no pot ser, que és una senyora gran. Que... Dic, bueno, mentre aguantem, aguantem.
Expliquem històries.
La veu de Càritas.
És el moment en què ens posem i posem el focus a la tasca social tan i tan important, social, solidària, d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera meravellosa i delicada els amics de les Càritas diocesanes. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Per tant, comença la veu de Càritas, com sempre, amb el suport d'Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, ens hi posem amb l'actualitat sense més dilacions i mirem cap a Terres de Lleida, perquè Càritas diocesana de Lleida s'ha unit a la campanya Per Nadal Ningú Sense Regal, que fa 3 anys va posar en marxa Fades de Ponent, associació que du a terme diverses accions solidàries al llarg de l'any.
Aquesta iniciativa té l'objectiu de retornar la il·lusió i l'esperit nadalenc a aquelles persones adultes amb risc d'exclusió social. Les persones voluntàries, d'alguna manera, es converteixen en reis mags per fer realitat un dels somnis que aquestes persones hagin escrit en la seva carta. Per Nadal, ningú sense regal, així amb el hashtag. Compta també amb la col·laboració d'altres entitats del territori, com ara Arrel Sant Ignasi, Anticida Lleida i Agrupa't, diversos usuaris de Càritas Diocesana de Lleida també han escrit la seva carta.
I CaixaBank, que col·labora amb Càritas per ajudar persones sense llar o amb necessitats relacionades amb l'habitatge.
La col·laboració ajudarà la 30ena de projectes que Càritas té en el territori del Vallès Oriental i el Vallès Occidental i que, amb el Covid, han hagut d'augmentar els recursos per acollir i acompanyar les persones més vulnerables. L'acompanyament que fa Càritas a aquestes persones és molt important per les dificultats personals i socials amb les quals es troben, sense xarxa de relació i amb problemes econòmics. Persones perdudes en un sistema de protecció social que no protegeix la salut, el dret al treball, l'habitatge digne ni l'accés als serveis socials.
Doncs anem ara, Ignasi, cap a Tàrrega, perquè la seva plaça major fa uns dies acollia l'acte de cloenda de la campanya Treu-te un quilo, que no és per en aquest cas per posar-se prim, com el nostre amic Toni Marín, sinó que des de ja fa 4 anys desenvolupa la comunitat de l'Escola Pia Targarina. Com és això?
Targarina, sí, de Tàrrega. El gentilici de Tàrrega és Targarina.
Ah, Targarina, mira, veus una cosa que no sabia. I aquesta campanya és amb l'objectiu de col·laborar en les nombroses necessitats de Càritas Parroquial de Tàrrega.
Efectivament, Rafa, els més de 300 alumnes del centre, des de P3 fins a quart d'ESO, amb la col·laboració del professorat, al llarg de la setmana, treballaran aquest tema solidari sota el lema Caminem Junts, i així es van recollir un total de 1.100 productes d'higiene personal, neteja de la llar i material escolar.
I el dia 2 de desembre, dijous passat, es va inaugurar Llars Horitzó, un projecte alternatiu d'habitatge social a Badalona que pretén millorar la qualitat de vida de les persones residents.
Llars Horitzó pretén millorar la qualitat de vida de les persones residents i ser un model de convivència alternatiu per a un envelliment digne i en companyia. Les persones que hi conviuen són autònomes en el seu dia a dia, però compten amb l'acompanyament d'una educadora social de l'equip de la Fundació Llars Compartides, que és l'entitat que gestiona el projecte. Durant els matins, aquesta professional els dona suport i treballa amb elles per enfortir els seus vincles socials i la participació en l'entorn.
I l'espai exclusiu Mas Marroc de Vilablareix, gestionat per l'equip dels Germans Roca, acollirà la 5ª edició del Sopar Solidari de Càritas Diocesana de Girona dimecres 15 de desembre. Serà a partir de 6:45.
Efectivament, Rafa, Vilablareix és una localitat del Gironès, molt a prop de Girona, pels qui no la coneguin. Es tracta d'una acció solidària dirigida a les empreses i persones sòcies i donants compromeses amb l'acció de Càritas. Tots els seus beneficis es destinaran als projectes de l'entitat per a les persones més vulnerables arreu de la diòcesi de Girona.
I 57 infants de Tarragona han rebut ajuda per a la seva escolarització gràcies a la Fundació Inocente Inocente.
Així és, aquestes ajudes, per un import total d'11.000 euros, han servit per ajudar a pagar fonamentalment les despeses de material escolar i llibres, colònies d'estiu i transport escolar. D'aquesta manera, una cinquantena de famílies acollides per les parròquies de la ciutat i que es troben en situació de precarietat econòmica o d'exclusió social han pogut fer front a unes despeses bàsiques per a l'educació dels seus fills i la seva integració.
I finalment, l'àrea de joventut de Puigcerdà i Càritas tornen a promoure activitats de recollida de joguines noves que es repartiran a les famílies de la ciutat que necessitin joguines durant el Nadal.
Es tracta d'una iniciativa solidària que l'any passat va beneficiar unes 20 famílies en risc d'exclusió social. Totes les donacions són benvingudes, però cal que les joguines siguin noves o en bon estat. A més de les joguines, també es poden donar llibres, material esportiu i escolar o jocs educatius.
Doncs gràcies, Ignasi. Fins aquí l'actualitat, les notícies de Càritas. De seguida compartim amb vosaltres tot uns reculls de testimonis sobre voluntariat procedents de diverses diòcesis amb l'ajuda de la Comissió de Formació i Voluntariat de Càritas Catalunya. Voluntaris, canviem l'ambient i ho fem. Doncs vinga, avui, com dèiem, el protagonisme és per aquest àmbit de la coordinació entre les diòcesis amb la seu a Catalunya. És la Comissió de Formació i Voluntariat. Ignasi, ens pots recordar què és aquesta comissió, una mica?
Sí, Rafa. La Comissió de Formació i Voluntariat de Càritas Catalunya és el grup de coordinació que vetlla per l'ajuda als voluntaris i per la promoció del seu servei generós. També gestiona i organitza la seva formació. Recordem que les persones voluntàries són l'essència de la identitat de Càritas perquè es comprometen amb els altres i pels altres des de la radicalitat i la gratuïtat de l'amor que neix de la fe. De fet, l'entitat catòlica entén el voluntariat com un servei amb disponibilitat per a l'acció i la formació, un valor que supera la simple bona voluntat i, per tant, estimula una acció de qualitat. Tot això es diu en un document que es titula El voluntariat a Càritas, carta i itinerari de la persona voluntària, publicat ara fa 10 anys, tot just, pel Consell General de Càritas Espanyola, coincidint també amb el que va ser el 2011 l'any europeu del voluntariat. Aquest és un dels fonaments, precisament, de la Comissió de Formació i Voluntariat de Càritas Catalunya.
Doncs amb aquesta base, amb aquestes dades, amb aquesta informació, avui recollim el testimoni de persones que són voluntàries o gestionen d'alguna manera el voluntariat a nivell de Càritas Catalunya o en algunes de les diverses Càritas diocesanes. Ens presenta i ens ambienta aquest recull de testimonis, per començar, el responsable d'aquesta Comissió de Formació i Voluntariat, Fran Quirós.
Aquests dies celebrem el Dia Internacional del Voluntariat, un dia important que Càritas celebra amb molt de goig, ja que les nostres Càritas estan integrades fonamentalment per persones voluntàries. El voluntariat a Càritas és un testimoni de fe, esperança i caritat, de generositat i gratuïtat. Ser voluntari a Càritas és un estil de vida i una opció per ajudar les persones més vulnerables. El nostre voluntariat actua amb molts de valors, entre ells la gratuïtat, el compromís, l'alegria, la creativitat, l'espiritualitat i la fraternitat. Avui us volem compartir un manifest i algunes experiències viscudes des d'aquests valors.
Anem ara a les diverses diòcesis, una representació de les 10 que tenim amb seu a Catalunya. Comencem amb Càritas Diocesana de Girona, on es treballa molt en el primer contacte amb les persones que es comprometen amb les diferents iniciatives d'ajuda.
Bon vespre, sóc Maria del Vilar, voluntària de Càritas Girona i responsable del voluntariat. La meva tasca consisteix en fer la primera entrevista, el primer contacte amb les persones que s'ofereixen o s'interessen pel voluntariat. En aquest primer contacte, un dels valors que donem més importància és el compromís. El compromís, que és molt important perquè tirin endavant els projectes, i personalment reconec que dona una satisfacció molt gran el saber que compten amb tu i valoren la teva tasca.
Doncs després d'aquest testimoni de Maria del Vilar, també volem fixar-nos en Sant Feliu de Llobregat, a la seva Càritas Diocesana. Allà s'està treballant molt per una renovació del voluntariat, pensant en la joventut i en una dinamització que permeti augmentar l'eficàcia de l'acció caritativa.
Hola, em dic Marta Font i soc voluntària de Càritas Sitges, Càritas Jove de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i Càritas Jove a nivell espanyol. El meu voluntariat, la creativitat és imprescindible, bàsicament perquè està molt centrat en les xarxes socials, la sensibilització cap a la societat, voler trencar estigmes, llavors a través de la creativitat s'ha de buscar diferents eines, buscar nous mètodes, activitats dinàmiques, de tot per intentar arribar a la gent i impactar-la.
A Terrassa, la tasca dels voluntaris i voluntàries també s'està canalitzant des d'una justícia basada en el fet que tots som germans i germanes, més enllà de les afinitats i els parentius.
Soc voluntària de Càritas de manera fixa des de fa un parell d'anys, però sempre he fet voluntariat, perquè sempre he cregut en el valor de la fraternitat. Des de la meva fe cristiana, visc el món, la humanitat, com el conjunt dels fills de Déu. Si Déu és el nostre pare, és evident que tots som germans. Tinc la sort de tenir germans de sang, a qui estimo moltíssim, però també tinc la sort de tenir molts germans espirituals amb qui comparteixo la fe i amb qui sento que faig camí per fer entre tots un món més just, més segons l'Evangeli de Jesús, que és el nostre mestre. A Càritas participo en el repartiment d'aliments a persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta tasca em permet contactar amb gent del barri que potser no vindrà mai a l'església, però que també són els meus germans, perquè m'ajuden a adonar-me de que aquest món encara té molt de dolor i d'injustícia i que potser jo també hi tinc alguna cosa a veure pel meu egoisme i el meu desig de seguretat i de viure massa bé. Desemmascaren una cara del meu jo burgès i ben pensant. Els germans són els que ens estimen i els que ens fan saber la veritat. Per això, agraeixo l'oportunitat de viure a Càritas el valor de la fraternitat. I dono també gràcies a Déu perquè el seu esperit inspira l'Església a concretar l'amor en el servei als pobres. Crec que sense aquesta tasca ens perdríem una de les cares més importants del seu rostre.
I ara Càritas Diocesana de Lleida ens presenta, d'altra banda, l'acció del voluntariat des d'una petita reflexió sobre la importància de l'acció social i caritativa en temps complicats com els que venen ara mateix i el que estem vivint. El Dia Internacional del Voluntariat, que es va celebrar ahir, és un bon moment per tenir-ho present.
El 5 de desembre és el Dia Internacional del Voluntariat, un dia per reconèixer, agrair i celebrar la tasca solidària i generosa que realitzeu milers de persones voluntàries als nostres pobles i ciutats. No sou invisibles, però la vostra acció fuig de protagonismes. Sou persones amb nom i cognoms, persones que compartiu el vostre temps i els vostres dons perquè teniu grans somnis d'amor, de justícia, de fraternitat, i amb les vostres vides els feu realitat. Després de la pandèmia sanitària, la vostra tasca ha cobrat encara més valor i ara més que mai us necessitem. Vivim temps difícils. La desesperança, la por i el dolor passegen pels nostres carrers i correm el risc que la indiferència es converteixi en el nostre particular escut protector. Ens enfrontem a una emergència d'inhumanitat, de patiment i de solitud. I necessitem veure-us, sentir-vos, escoltar-vos, perquè no se'ns endureixi el cor. Avui volem reconèixer com n'és d'important i necessària la vostra tasca, el vostre temps, la vostra dedicació. Avui reconeixem la vostra donació, aquest donar que és tan important com ser capaços de rebre de totes les persones amb qui compartiu camí. Avui volem agrair la vostra mirada càlida i el vostre somriure, tan necessaris en aquest temps tan crispat, i en què tantes persones pateixen per malaltia, per manca de feina o vivenda, per manca de recursos. Sense vosaltres, qualsevol societat és més pobra i té menys horitzons. I avui també volem celebrar com a comunitat, com una gran família capaç d'abraçar i festejar amb alegria, que entre totes les persones podem sostenir i fer possible l'esperança i fer un món millor, si deixem espai a la nostra vida per estimar, somiar i compartir allò que som i tenim amb generositat. Gràcies, gràcies, gràcies.
I com diu el Papa Francesc a l'exhortació apostòlica La joia de l'Evangeli, Evangelii Gaudium, l'ajuda als més necessitats ha de tenir uns fonaments interiors, espirituals. Allò que ja saps, Rafa, que jo sí. Recordo sovint, una solidaritat des de la persona per dintre i per fora.
Ai, el tema.
Ja el traurem. Ens ho recorden així des de Càritas Diocesana de Vic.
L'espiritualitat. Gairebé tothom busca la manera de viure intensament la seva vida. I tenim cura del que mengem, i anem a caminar, i contemplem els colors del bosc i llegim els profetes i fem el que cal per viure tot allò que dona sentit a la nostra vida. És la vida segons l'esperit, és l'espiritualitat, la que ens fa donar que les coses que palpem són símbol d'algú que ens pensa més enllà de les nostres pors, algú amb qui ens hi podem arrecerar, com fa un infant a la falda de la mare.
Moltes gràcies a tots aquests representants de Càritas a les diverses diòcesi amb seu a Catalunya. Ells han estat avui la veu més representativa del voluntariat i un veritable tresor que té l'Església i que, a més, s'està rejovenint des de l'inici de la pandèmia. Doncs gràcies, Ignasi, no marxis encara, perquè abans d'acabar tenim uns apunts per l'agenda.
Efectivament, després d'aquesta meravella que ens han explicat, anem a l'agenda.
A veure, anem a pams, Ignasi, com sempre. Aquest divendres, 10 de desembre, de 5 a 2 quarts de 7, format online, Càritas Diocesana de Terrassa organitza una formació sobre acompanyament emocional a infants i joves.
Així és, la formació anirà a càrrec de Marta Terrer, psicòloga infantil i juvenil i orientadora educativa de secundària i batxillerat.
I el proper dilluns 13 de desembre, en format presencial a la seu de Cristianisme i Justícia i en streaming, a 6:45 tindrà lloc una nova sessió dels dilluns dels drets humans.
Bernat Sallarès, gerent de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull i professor d'Història del Pensament Econòmic i Polític, i Marina Arnau, codirectora general de la Fundació Formació i Treball vinculada a Càritas Diocesana de Barcelona, parlaran sobre pressupostos públics i drets humans. L'acte serà moderat per Dani Vilaró, periodista i responsable de comunicació d'Amnistia Internacional a Catalunya.
Doncs ara sí, gràcies, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a portar endavant i posar veu a aquesta tasca tan important, la que porten endavant les Càritas Diocesanes de Catalunya. Gràcies, Ignasi.
Gràcies a tu, Rafa. Càritas per dintre i per fora, eh?
El temita, ja l'abordarem. Doncs gràcies, Ignasi. Fins aquí aquesta nova edició de La Veu de Càritas. La propera serà ben aviat. Tornarem. Serà d'aquí 7 dies. Gairebé 2 minuts i mig ja no sé què dic. Estic amb la persona per dintre i per fora encara. Bueno, que arribarem a les 9 de la nit en res. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada.
Maria José no la veieu, però ella saluda. Quan li tiene la cançó, saluda com si tingués aquí un estadi per ella. Fa una salutació.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, la nostra pregunta a Twitter d'avui, @caminsestel.
La superpregunta amb motiu del convidat d'avui, que era Pepe Colubi.
Meravellós Colubi, enamoradíssims de Colubi. Colubi forever.
D'entre els programes de culte, quin és el més de culte? Ojo, la pregunta.
Vinga, i quina ha estat la resposta de la parròquia?
La resposta de la parròquia ha sigut el 6% Cròniques Marcianes,
sí.
El 13% Tómbola, l'altre 13% Cine de Barrio.
Hombre, el Parada.
I la guanyadora,
sí.
Com no, amb el 68% Ilustres Ignorantes.
Ilustres Ignorantes, programa de culte per antonomàsia. Escolta, Maria José, què et passa a la veu?
La vida.
La vida en veces no és com queremos, Maria José. Són les cosetes que ens diu la Maria José que queda doncs, el nostre imaginari. Una sàvia, Maria José. Una sàvia.
Una sàvia.
Moltes gràcies, Maria José. T'esperarem també en el programa sempre. Especial de la Sagrada Família el dimecres.
Correctament.
Cuida't aquesta gola. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 60 de Camins, un nombre rodó per despistar-vos avui en dia de pont, arrencada de setmana amb un home que és molt de constitució atlètica, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda cap d'informació religiosa, la Harpo Marx d'aquesta casa i la boda de mi mejor amigo tot en un, Maria José Mendoza a les redes de les xarxes socials i la Clau de tot plegat. Paula Moreno ben tornada al muntatge musical i a les vies de so, a la repetició. No, a la recepció. Ai, que tinc aquí el guió. A la recepció i a la cuina de truita de patata amb carbassa i toc d'all, Esther Bey, que avui ens ha fet feliços amb un berenar meravellós. Per més dies així, Esther. Una salutació especial i afectuosa a tots els que ens escolteu a les 6 del matí, encara per pentinar-vos i amb el cafè a la cafetera. I una no menys especial pels del directe. Nosaltres us deixem amb les notícies i demà ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.